De Sant Fructuós a Sant Pacià, l'actualitat de l'Arquebisbat de Tarragona i de l'Ateneu Universitari Sant Pacià.
Bon dia. Dissabte vinent, 8 de març, tindrà lloc al Seminari Casa de Cultura de Tarragona la tercera trobada diocesana de confraries, en la qual participaran confraries i germandats de la Setmana Santa de l'Arxidiòcesi. Serà la primera reunió de preparació de la Setmana Santa i de la Pasqua, una vegada iniciada la Quaresma, i un bon moment perquè entitats i persones que les formen avancin en la vida cristiana. Avui, per parlar d'aquesta trobada i de la vida, dels objectius i de les obligacions de germandats i confraries de Setmana Santa de Tarragona, ens visita Josep Ignasi Boada, responsable del secretariat de les associacions de Setmana Santa de l'Arquebisbat. Amb ell parlarem de com es presenta aquest temps, dels forts de l'any litúrgic, també de com es viu avui la Setmana Santa a l'Arxidiòcesi, i això serà d'aquí uns minuts, en començar el programa. A la segona part parlarem de la celebració a l'Ateneu Universitari Sant Pacià del congrés dedicat a un esdeveniment de l'Església que va tenir lloc l'any 325, el Concili de Nicea. Ponents de prestigi van compartir els seus coneixements sobre història, litúrgia, teologia i impacte religiós i cultural del missatge de l'Evangeli que la pròpia Església va generar en aquest concili del segle IV. Les aportacions dels participants van ajudar a entendre la importància d'aquest esdeveniment, i és que va representar un moment d'obertura de la fe en el món sociocultural del seu temps. Els ponents van reflexionar sobre l'impacte del missatge i la persona de Jesús, no només en el seu temps i context social o cultural, sinó també sobre la seva transcendència al llarg dels segles. De manera essencial, van ajudar a entendre com l'Evangeli i l'acció de l'Església es consoliden en diàleg amb cada època de la història. En definitiva, paraula bíblica i missatge espiritual, espiritualitat i urgència de comunió, obertura i progrés, amb fidelitats als orígens, han estat els eixos que han guiat aquest congrés d'altíssim nivell i una oportunitat única de conèixer les nostres arrels cristianes. Avui parlarem amb un dels ponents d'aquest congrés, el professor de la Universitat Sant Damasó de Madrid i de l'Agustinianum de Roma, Patricio de Navascués. Amb aquest menú, comencem. Dissabte vinent, 8 de març, tindrà lloc la tercera trobada diocesana de confraries de Setmana Santa de Tarragona. Està adreçada a les juntes directives de les confraries i germandats, a confrares i, òbviament, als corresponents conciliaris. En aquestes trobades es posa en comú el funcionament i la finalitat de les confraries i germandats com una eina de l'Església en l'àmbit de la religiositat popular per arribar a molta gent que desconeix el Crist. Per parlar-nos d'aquesta finalitat i de l'activitat que es fa al voltant de la Setmana Santa de Tarragona, ens acompanya en Josep Ignasi Boada, director del Secretariat d'Associacions de Setmana Santa de l'Arquebisbat de Tarragona. Bon dia, Josep Ignasi.
Hola, bon dia.
Què teniu previst per la jornada de dissabte vinent al Seminari Casa de Cultura de Tarragona?
Bé, serà la segona trobada, encara que és la tercera, perquè fa anys se'n va fer una i considerem doncs, que es té que respectar el número. És un dematí dedicat a parlar de la confraria. Una cosa important és que hi ha confraries d'aquest territori petit que és la diòcesi que pràcticament no es coneixen o si n'han sentit parlar, i aleshores tenen l'oportunitat de conèixer i d'intercanviar opinions i conèixer coses que dius, escolta'm, això com ho soluciones? Que les trobades aquestes és això, intercanvi de punts de vista, que es diu.
Hi haurà una conferència de mossèn Joan Àguila, també vindrà mossèn Peyo Sánchez de la parròquia Santana de Barcelona. Serà interessant. La gent del carrer és prou conscient del que és la Setmana Santa i concretament de la importància del Divendres Sant?
Moltes vegades no. Pensem que és una celebració o una commemoració, aquesta celebració de la Setmana Santa, que bé, és des dels principis del cristianisme. Els cristians van seguir celebrant, commemorant la passió, mort i resurrecció de Nostre Senyor Jesucrist. moltes de les cofradies que tenim venen del segle XVI, o sigui, tenen més de 400 anys. Una de les més antigues és la que tenim aquí a Tarragona, que és la Congregació de la Sang, que va ser fundada el 1545. I enguany, 2025, farà 475 anys de la primera processó que es va fer un 3 d'abril. Uh-huh. Es feia el dijous i, posteriorment, a meitats del segle XIX, va passar a fer-se el divendres. És una celebració que s'ha celebrat sempre. Únicament ha deixat de celebrar-se per climatologia, per aiguats, o per guerres o revolucions. Per exemple, la guerra del francès, la revolució del 1868 amb l'expulsió d'Isabel II, o, per molta desgràcia, a la Guerra Civil. Els altres ha sortit. Això succeeix a altres llocs, també. No som únics. L'únic que l'antiguitat i aquesta perseverància és d'aquí, de Tarragona.
Uh-huh. I quin paper juguen les confraries i germandats?
Bé, des de la perspectiva actual de l'Església, i en part meva pròpia, són una eina per difondre el missatge del Crist al món. Jo sempre explico el mateix. Pensem per un moment, un divendres sant, aquí a Tarragona, o a Reus, a Valls, o a qualsevol població de la nostra diòcesi, que celebri processons o viacrucis, digui-li com vulguis, que no surt res. Aquell dia de silenci. Sí que el divendres sant és un dia de silenci, l'Església, però aquell buit, la gent que sortiria a passejar, a donar un tomb, aniria al bar, això, però ja està. En canvi, rep un missatge cristià sense fer res, com qui diu, únicament sortint al carrer.
Uh-huh. I per què és tan important la Setmana Santa de Tarragona? Estem a nivell de Sevilla, per exemple?
No, a nivell de Sevilla no hi estem, perquè ells tenen una altra idiosincràsia i tenen una altra manera de veure-ho. Tarragona és important perquè les cofreries s'ho han fet molt seu propi i han sigut elles les que han anat traient endavant la Setmana Santa. Uh-huh. Jo, que ja tinc certa edat, recordo perfectament els anys 70, val? En què una mala lectura del Concili Vaticà II va fer que moltes vegades l'Església no estigués interessada en les processons, que, per exemple, aquí a Tarragona hi van haver dos cofreries que van desaparèixer. Va ser la Sang, que va seguir sortint el divendres sant amb la processó, però altres localitats d'aquesta diòcesi va desaparèixer. I feina rai van tenir després per poder-ho recuperar. Gràcies a Déu, molts ho han recuperat. Endavant. Mm-hmm. Jo els he dit, escolta, si ho heu recuperat és que s'ho estimeu i podeu continuar amb ell i endavant.
Un dels objectius de les confraries i germandats és l'acció social. Com s'està treballant en aquest àmbit?
Bé, aquest àmbit és poder una nota negativa en la verda de les confraries. Hi ha confraria que hi està treballant, però altres no. Altres costa que s'hi aferrin. És una feina que tenim pendents des del secretariat i que estem parlant amb els conciliaris perquè s'hi posin, diguem-ne, en sèrio, per poder-ho millorar. Hi ha moltes necessitats a la societat nostra actual. Si s'hi fixeu en el programa, ens venen de Barcelona, de la parròquia de Santa Anna, a l'Hospital de Campanya, sí. Barcelona. També ve un altre bon amic, el Manel Zamora, que està a la parròquia i que és el president de la Cofradia de la Bona Mort de Barcelona, que tracten el tema social en aquella parròquia. Ens en parlaran. També ens ve a parlar-ne d'aquest tema social de les cofraries el director de Càritas diocesà, el senyor Salvador René. Volem donar-li enguany un caràcter més social, perquè crec que les cofraries es mereixen aquest caràcter més social i fa falta perquè el món només cal veure els telenotícies o cal obrir la pàgina del diari o acostar-te a alguna parròquia i veure el que...
I és important també la formació, perquè totes les noves generacions i saber què realment què hi ha al darrere de cada de les confraries, de les germandats, de tot el treball que es fa per Setmana Santa, això mateix que comentaves, de l'acció social, jo crec que és important que la gent tingui una mínima formació i jo crec que és una cosa que li toca a les confraries.
Sí, a veure, el tema de formació és un tema que es tracta molt, el parlem molt quan ens trobem a trobades a nivell nacional, sempre surt el tema de la formació, perquè es té que arribar als confrares, començant per les juntes directives. Per això, aquestes trobades que hem reiniciat aquí a Tarragona, per tal d'iniciar una formació a les confraries, a les germandats, i que els mossens, amb tot el carinyo, s'ho facin seu i incideixin en aquest paper a les respectives confraries.
Hi ha hagut perill o perills en algun moment perquè no sortissin les processons de Setmana Santa a l'Arxidiòcesi de Tarragona?
Sí, sí, sí. Ja deia que als anys 70 sembrava aquí a Tarragona que això s'acabés. I jo recordo, he escoltat a persones molt més grans que jo era un noi, llavors, de que explicaven que poder es tenia que deixar d'organitzar perquè no hi havia gent, no sortia gent, les confraries sortien amb molt poca gent i dic, dos confraries van desaparèixer, el pas d'aquestes confraries els treia la sang, altres no tenien gaire interès, va ser, en el cas de Tarragona va ser la sang que va seguir sortint. Van haver altres poblacions a la diòcesi que va desaparèixer la celebració al carrer de la Setmana Santa. Val? A molts pobres i viles petites els està costant tornar a recuperar-ho i en part ho estan recuperant amb una formació d'armats perquè així ens impulsa la gent jove que vagi, val? Els portants del Sant Crist, val? Tot es busquen maneres diferents de com era abans per tornar a rellençar la cosa.
Esperem que la Setmana Santa d'enguany vagi tot molt bé. Josep Ignasi Boada, director del Secretariat de les Associacions de Setmana Santa de l'Arquebisbat de Tarragona, moltes gràcies per ser amb nosaltres aquest matí, que vagi molt bé, com dèiem, la Setmana Santa i la tercera trobada, diocesana de confraries de Setmana Santa, que tindrà lloc dissabte 8 de març. Que vagi molt bé, bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
L'actualitat de Tarragona.
Arriba el moment de conèixer les notícies destacades de l'Església de Tarragona de la mà d'en Carles Verdou.
El Secretariat Diocesà d'Animació Bíblica, amb la col·laboració de la Llibreria de l'Arquebisbat i de la Delegació Diocesana per a la Cultura, ha impulsat la creació d'un club de lectura amb l'objectiu de conèixer més la Bíblia. En aquest sentit, la proposta va adreçada especialment a totes les persones a qui els agrada llegir i que volen gaudir d'un espai per a compartir, créixer i llegir la Bíblia des de la vida. Les trobades del Club de Lectura es realitzaran quinzenalment, els dimarts, a les 11 del matí al Seminari Casa de la Cultura. Tindran lloc entre els mesos de març i maig i la primera sessió serà el proper dimarts, dia 11 de març, en què es compartirà la lectura del llibre Històries per a viure, del missioner comunià i biblista Pare Justino Martínez. L'activitat és gratuïta, però caldrà que cadascú tingui el seu exemplar del llibre que es podrà adquirir a la llibreria de l'Arquebisbat. Per a formar part d'aquest club de lectura, només cal inscriure's a través del correu electrònic biblia@arquebisbattarragona.cat. Trucar al telèfon 977-233-412 o bé adreçar-se personalment al local del secretariat, al Palau Arquebisbal, els dilluns, els dimecres i els dijous, de 10 a 1:15 del migdia.
Després del repàs a l'actualitat tarragonina, anem ara fins a Barcelona, on ens espera un dels ponents del Congrés sobre el Concili de Nicea, celebrat recentment a l'Ateneu Universitari Sant Pacià. El Congrés Concili de Nicea 325, Història i Recepció 2, que s'ha celebrat del 19 al 21 de febrer a l'Aula Magna de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, va comptar amb la conferència del professor Patricio de Navascués, sacerdot diocesà de Madrid, professor de patrística de Sant Damaso i de l'Agustinianum de Roma, aquesta conferència que portava per títol Novedat, tradició i ruptura en torno al Concilio de Nicea. Volem parlar d'aquesta conferència i del que va representar aquest concili per la història de l'Església amb el propi doctor Patricio de Navascués. Buen día, buenos días.
Buenos días.
¿Por qué el Concilio de Nicea fue tan importante para la historia de la Iglesia?
Bueno, yo creo que tuvo como una importancia inmediata por muchos factores y una, se puede decir, más diferida, ¿no? Por un lado, es un concilio que fue convocado por Constantino cuando todavía estaba reciente la persecución de las propias estructuras del imperio, ¿no? Proveniente de las estructuras, o sea, de los emperadores, de la tetrarquía de Diocleciano contra los cristianos, ¿no? Algún cronista, algún historiador cuenta como algunos de los que asistían todavía con los signos, ¿no? De haber sufrido, confesado la fe. Bueno, todo eso no podía no despertar gran interés y hasta cierta estupefacción, ¿no? La convocatoria del emperador para reunir a, se dice, unos 270, dice algún autor antiguo, se estima unos 300, ¿no? Obispos, que es una cantidad bastante respetable en ese momento del año 325. O sea, hay una importancia desde ese punto de vista inmediata, también porque trataba de poner como punto final a una discusión que llevaba ya como lastrando sobre todo la provincia romana de Egipto, ¿no? Las iglesias cristianas que estaban en Egipto. Y luego una más diferida, que es como la conciencia que ha ido adquiriendo poco a poco la Iglesia, ¿no? En su historia, en su tradición, en su memoria, ¿no? De darse cuenta de que lo que allí se reconoció merecía como conservarse como punto de referencia para siempre, ¿no?
En su conferencia en el Ateneo San Pacía habló de la importancia de Arrio. ¿Quién era y qué papel tuvo en este concilio de Nicea?
Bueno, Arrio es un presbítero de la iglesia en Alejandría, Egipto, ¿no? Que es el que de alguna manera desencadena, es el factor desencadenante de toda esta controversia y una serie como de convocatorias, de sínodos, hasta que se llega al gran concilio de Nicea, ¿no? En realidad, Arrio no camina solo, es decir, él es discípulo de unos maestros cristianos, él se considera dentro como de la tradición, evidentemente podemos discrepar, pero la percepción que él tenía era esa, ¿no? Y entonces junto a él hay otros que piensan de manera muy parecida, que confiesan la fe de manera muy parecida, y él probablemente en su predicación despertó a lo mejor como las críticas, el escándalo en algunos de los fieles, ¿no? que provocaron ellos, estos fieles, como la intervención del obispo Alejandro, primero con un sínodo local, después Arrio va como pidiendo apoyos, pidiendo ayudas, se va extendiendo, se va, si se permite la expresión, internacionalizando la controversia, ¿no? Hasta que se convoca el Concilio de Nicea. Entonces él, lo quiera o no, es un poco la figura visible de toda esa doctrina detrás de la cual había más de uno, incluso obispos, ¿no? Porque él era presbítero, pero incluso había también obispos que estaban muy de acuerdo con él, ¿no?
Su conferencia, Novedad, tradición y ruptura en torno al Concilio de Nicea, fue la conferencia inaugural de este congreso celebrado en Barcelona. ¿Qué aspectos destacaría de su intervención?
Bueno, he querido poner de relieve sobre todo que a la hora de considerar el Concilio de Nicea hoy, ¿no?, pues quizás de un modo menos monolítico que en siglos anteriores, ¿no?, en la historiografía de siglos anteriores, se trata como de comprender mejor, ¿no?, el pensamiento, la figura de Arrio. Y entonces, bueno, yo digamos me he subido, digamos, a esta, y me he beneficiado también de todos estos estudios recientes, ¿no? Y al mismo tiempo he querido poner de manifiesto cómo hay algunos aspectos a partir de los cuales Arrio podría ser considerado tradicional, ¿no?, pero hay algunos otros, sin duda, donde Arrio, y son decisivos, a mi juicio, se separa de lo que era siempre la regla de fe, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde estriba un poco a veces la dificultad a la hora de poder describir o contar lo que ha pasado, pero al mismo tiempo también se reconoce mejor la dimensión y la gravedad de esa controversia, que si hubiese sido tan simple como decir que Arrio negaba la divinidad de Cristo y ya está, pues entonces no habría supuesto una discusión tan larga, ¿no? Entonces yo he querido como ilustrar hasta qué, en qué medida, ¿no?, Arrio podía apoyarse en afirmaciones hechas por cristianos anteriores que eran recibidos dentro de la fe, de la Iglesia, pero en qué medida esa fidelidad literal, ¿no?, podía estar escondiendo, sin que lo pretendiera, pero podía estar escondiendo como un desvío y un apartarse de cuestiones fundamentales, neurálgicas, ¿no?, para la vida de los cristianos.
Este año se cumplen 1700 años del Concilio de Nicea. ¿Qué nos aportó este concilio? ¿Qué aportó este concilio para la Iglesia?
Bueno, casi un poco se puede también responder en dos partes. De inmediato, una solución de carácter más bien misericordioso respecto de una cuestión disciplinar, cómo comportarse con algunos que habían apostatado después de la persecución, ¿no?, qué perdón se les podía otorgar, ¿no? También trató de unificar la fecha de la celebración de la Pascua y trató de poner fin, que no lo consiguió, a toda esta controversia que estaba protagonizada por Arrio, que sustancialmente pues venía a decir que el Hijo de Dios no era tan Dios como el Padre, ¿no? No estaba a la misma altura que estaba el Padre, ¿no? Entonces, Nicea salió al paso de esas dos cuestiones más de tipo práctico, disciplinar, importantes. Emitió también toda una serie de cánones, la primera vez casi que se hace una serie de cánones que tiene como destino pues cristianos de varias iglesias y varias diócesis, así casi se puede decir como una colección de emergente de derecho canónico. Y luego, sobre todo, pues dio con un símbolo, con que llamó un credo niceno, que poco a poco se advirtió como punto de referencia necesario y que seguimos hoy los fieles cristianos confesando en la liturgia dominical. Se introdujo en la liturgia dominical en el siglo VI en Oriente, en lo que era entonces Hispania, después y todo el mundo visigótico. Se introdujo también después en el occidente, pero vamos, la península fue como el lugar por donde entró, porque a Roma llegó más siglos más tarde, ya en la Edad Media, cuando se introduce este credo que llamamos hoy largo, ¿no?, así vulgarmente, ¿no?, pero como para poder recitarlo en la celebración dominical, ¿no? O sea que lo que aportó fue la clarividencia de un símbolo que se impuso con el paso del tiempo como punto de referencia necesario.
Doctor Patricio de Navascués, sacerdote de Madrid, profesor de patrística de San Damaso y del Agustiniano de Roma, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y esperemos verlo por Barcelona alguna otra ocasión.
Muchas gracias, claro que sí, me gusta mucho.
Aquesta setmana a Sant Pacià.
abans d'acabar el programa d'avui, dues notícies de l'àmbit de Sant Pacià. El secretari acadèmic i responsable dels estudis de doctorat de la Facultat de Filosofia de Catalunya, de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, Ricard Mejía Fernández, ha presentat el seu darrer llibre, Haikus de Duelo, editat per Verbum. Es tracta d'una obra escrita en clau poètica que expressa l'experiència del dol, tant des de la humanitat que ho viu com des de la fe, que ens obre el retrobament definitiu. Mossèn Ricard Mejía és doctor en lògica i filosofia de la ciència, professor estable, titular de la Facultat de Filosofia de Catalunya i vicari adscrit del Temple Basilical de la Sagrada Família de Barcelona. La presentació del llibre va tenir lloc el passat 20 de febrer al claustre de la Mercè de la Basílica de la Sagrada Família i va comptar amb la intervenció del doctor Francesc Torralba, premi Josep Ratzinger de la Santa Seu i autor del pròleg, del catedràtic d'Estètica de la Universitat Ramon Llull, Ignasi Rubiró, i de mossèn Josep Maria Turull, rector de la parròquia de la Sagrada Família. Durant la seva intervenció, el doctor Mejía Fernández va recordar els seus pares i el bisbe Antoni Badell, del qual va ser vicari a les parròquies d'Inca, a Mallorca, i pels quals va escriure expressament aquesta obra. I finalment, dir-vos que dimecres va tenir lloc una nova edició de la Quarta Hora dels Dimecres, que va comptar amb la participació de José Francisco Serrano, doctor en Ciències de la Comunicació, i del doctor Joan Torra, rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, que van parlar d'Església i poder a Espanya. La doctora en Ciències Socials, Míriam Díez Bosch, va moderar l'acte, que va tenir lloc a la Sala Sant Jordi del Seminari Conciliar de Barcelona. Es pot recuperar a través del canal de YouTube de l'Ateneu Universitari Sant Pacià a youtube.com/unisantpacià. Amb les notícies de Sant Pacià arribem al final del programa. Una setmana més us agraïm la vostra confiança. Rebeu una salutació ben cordial d'en Santi Grimau des de la realització tècnica, d'en Carles Verdou a la redacció i de qui us parla, Òscar Verdagí. Ens retrobem, si Déu vol, d'aquí a 7 dies. Que tingueu una molt bona setmana. Bon dia.